Un tema del 99, sisplau, que soni aquests dies el bon Nadal de Quimi Portet a totes les jazz catalanes. I ara sí, amics, a l'Albert Platzord, fortíssim, per embalat, per a tots els amics del Xavi Bundó, ahí, que porten el pentinat aquest de Sandré, tota la gent de Sabadell que va...
Amb...
Deixeu-me acabar, per favor, que ja us esteu engorilant.
La gomina, vols dir?
No, no, pentinat no. De Sandré.
A veure un moment, que no sabeu qui és el pentinat de Sandré,
Dels quillos, vols
sí,
dir?
Sí, home, clar.
Ha dit quillos.
Perdó.
Ja està faltant.
Disculpa.
No, no, ha faltat... Perquè hem dit a tota la gent de Sabadell i ha dit quillos a tota la gent de Sabadell.
No,
recordem,
no.
Recordem que són de Sant Feliu.
N'hi havia alguns, eh?
Clara, tenim un background, no, tenim un background.
No podem anar repartint carnets de coses a la gent de Sant Feliu, eh? A tots els amics que porten el pentinat aquest de Sandré, motos de 49 amb el casco, el colze,
sí,
Xavi...
En el millor dels casos, el colze, perquè
sí,
si no, a mig crani.
Ells també són dels nostres i tenen les seves pròpies Nadales.
Això sí.
Per a tots els amics i amigues maquinistes, no has de Renfe, ojo, eh? Que soni Los Peces en el Río, versió Hashtag. Vamos, que nos vamos. Una cuarta pa' dentro y dale con los peces, Jonathan. ¡Vamos! A toda mi gente.
I el casc no es mou, eh?
No.
Es queda allà al front, eh? Es no. queda allà al front.
Ara m'he recordat a totes les amigues de Figueres, sí, sí, que estan allà a la porta de que, on tantes estava el poraex, el xassis i tot allò. Amics gambiteros.
Sí, sí.
Amics heavies. Amics fins i tot indis. No gaire, eh? Però bueno, també amics.
Per favor.
Amics... Tinguem la festa.
Ah, que això que continua per aquí?
No, no, és que ara ve. Súbeme el estribillo.
Puja.
Ahí está la Jessy cantando.
Ei.
Desde el campo Vaguada.
Hi ha trompos a la porta del local, eh?
Allò, aquí, Xavi, ja quan et puja tot el rua vieja que ha tret el tiet, tot el rua vieja, el cap i... M'he aixecat a ballar, ja no estic per aixecar.
No, ja no estàs, ja no estàs. Bueno, mossèn, una i dos minuts, ho deixem aquí o no?
Sí.
Va, per favor.
Gràcies, mi arma!
Doncs així que amb aquesta selecció, d'aquesta missa del gall particular de mossèn Nin, aquesta selecció personal de Nadales que ens ha portat avui el mossèn en aquest embalat que serveix per anar escalfant també cara aquesta nit, cara demà.
Correcte.
Cara Sant Esteve fins i tot amb els canelons.
Visca canelons de Sant Esteve, hòstia!
Per favor, quants canelons és la marca habitual?
Ara m'estic des d'aquí una salutació a la tieta Mar Antònia.
Sí.
L'últim cop que vaig fer, vaig batre el rècord, van ser 14.
14, no, 14 canelons.
Eh? Ara ja no puc fer perquè tinc 50 anys. Ja em quedo 6.
Doncs la marca personal, 14 canelons.
Correcte.
En diverses tandes, espero.
Sí, sí.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí.
No, en, sumen,
no, no, no. En tantes,
sí, sí, dos.
En tantes de 3 i sense menjar res abans ni després. Gràcies,
doncs,
amiga.
Doncs els canelons, efectivament, aquesta és la prèvia. Li desitgem... Això ho fa extensiu també a tots els amics que ens estan escoltant. Efectivament, en nom de tots els que fem
amigues.
El Via Lliure, li volem desitjar bon Nadal, bones festes, farcides de música, també de cultura i de xerinola.
I
el mossèn, que ens acompanya cada diumenge i que també ho farà la setmana que ve.
Efectivament.
Ai, 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 la setmana que ve, 31 de desembre. Eh?
Ja ho hem dit abans.
Sí, sí.
Farem el matxembrat de la grossa...
Tot. Hi haurà gent jugant, aquí se juega...
I ja, aparteixo ja aquí a ma mare i a la gent que m'aprecia. El 31 ja surto d'aquí i ja no torno fins després.
Home, ja el trobaran.
Se'm va girar feina.
Ai, senyor. Bé, mossèn Nin, moltíssimes gràcies, bones festes, tot el meu escalf també, els meus millors desitjos per tots els fidels de l'embalat.
I tant.
Bon diumenge, mossèn!
Bon diumenge, amigues! Bon Nadal! Visca la Mare de Déu, visca el Nen Jesús i sempre, sempre, sempre un yeah al vostres cos. Yeah!
Una i quatre. Actualitzem la informació amb la Marina Arbós. Marina, bon dia. A veure si la podem saludar. Marina, bon dia.
Hola, em sabeu?
Ara sí, ara sí.
Bon
Pol,
dia.
Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Els catalans es gastaran de mitjana un 6% més que l'any passat en els àpats de Nadal.
Sí, així ho assegura RAC1, l'Organització de Consumidors i Usuaris. La raó principal d'aquest increment és la inflació, que ha provocat que els preus de molts productes estiguin fregant el seu màxim. Davant d'això, l'OCU recomana aprofitar les ofertes i preparar menús que incloguin l'aviram en lloc del peix, que es dispara de preu per aquestes dates. La seva portaveu, Esther Lorente, explica a RAC1 que, malgrat la inflació, la gent no ha canviat els hàbits de consum nadalencs.
Encara que hagin pujat els preus, doncs la il·lusió es manté, llavors volen també doncs, seguir comprant, fent aquest tipus de celebracions. Sí que hi ha gent que pren altres mesures, però malauradament, com ha pujat tot, ja no només el menjar i els aliments, sinó tot en general, doncs es preveu que gastarem més.
Els venedors asseguren que l'augment de preus ha fet que els consumidors optin per comprar productes tradicionals i deixin de banda els aliments exòtics. Els productes estrella d'aquest Nadal seran les carns i la verdura per fer brou, el cabrit, les gambes i també els calamars. Més coses, les autoritats de trànsit fan una alerta pel consum d'alcohol durant els dinars d'aquestes festes. En declaracions a RAC1 avisen que molts conductors, sobretot adults i gent gran, són menys conscients que no estan en condicions per posar-se al volant. Ho explica el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat de Trànsit, Òscar Llatge.
El problema dels dinars és que tu penses que no has begut molt i llavors realment sí que et pot donar el taxa d'alcohol i realment sí que tens les capacitats disminuïdes encara que tu et penses que no, perquè has menjat, no et sents tan impossibilitat. I després també l'edat mig, no? Aquí als dinars entre tothom. Els adults tendim a pensar que estem acostumbrats i que no passa res i que s'ha fet tota la vida així.
Un altre element de risc és que molts d'aquests dinars suposen un desplaçament en vehicle abans i també després. Per això demanen prudència i fer servir transports com el taxi, el tren o l'autobús en cas que sigui possible. I el govern espanyol es compromet a tutelar les víctimes d'assetjament a les universitats i als centres d'investigació. En una entrevista al periòdico, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, assegura que cal revisar els protocols cada any per comprovar si realment estan sent efectius o no. Ara bé, diu que si fallen, el mateix ministeri serà l'encarregat d'obrir una investigació particular.
Las víctimas siempre van a tener al Ministerio y al Gobierno de España que va a cubrir en el caso de que las víctimas se dirijan a nosotros. Vamos nosotros a abrir una investigación particular si está fallando ese protocolo que se debería estar aplicando en los centros. Pero lo primordial es acompañar, por supuesto, a las víctimas.
Morán també ha reconegut que l'assetjament en aquests espais és un problema estructural i que no poden mirar cap una altra banda.
I als esports, el Joventut de Badalona acaba d'anunciar que el contracte temporal de Kenny Cherry finalitza després de 2 mesos de vinculació. El base canadenc va arribar per reforçar el conjunt verd i negre davant les baixes a la posició. Tot plegat el dia en què l'Uni Girona ha anunciat que Roberto Íñiguez és el nou entrenador fins a final de temporada, segona etapa del tècnic basc a la banqueta gironina després de guanyar la primera lliga de la història del club el 2015. La directora esportiva Laia Palau creu que és la decisió correcta.
Sabem perfectament de la seva capacitat per fer rendir al màxim els seus equips i esperem que ens ajudi a aconseguir aquests objectius que ens hem marcat d'inici de temporada. Estava disponible i ha acudit a la nostra trucada encantat.
La presentació de Roberto Íñiguez serà dimecres, el proper dimecres a Fontejau a les 6 de la tarda i d'aquí menys d'una hora a les 2 comença l'únic partit del dia al futbol europeu. A Anglaterra la Premier juga amb Wolverhampton-Chelsea.
I el temps, la boira serà persistent en moltes zones de la plana de Lleida, mantenint-hi el fred ben viu de cara a les properes hores. A la resta l'ambient serà assolellat, la nit de Nadal serà tranquil·la i la boira tornarà a guanyar protagonisme a la Catalunya central. Serà una matinada de nou amb glaçades en moltes zones interiors. Demà, com a novetat, de dia les temperatures s'enfilaran un parell més de graus en zones sense boira.
RAC 1. Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels barrufets a Finestrella Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrella Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, us desitja bones festes. Coneixeu-nos a citymobsantboi.com, impulsant una mobilitat més neta.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
A toyotaigualadaocasion.com ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat i bons moments. Gràcies. toyotaigualadaocasion.com et desitja bones festes.
Aquestes festes, sorprèn els teus amb un abonament del Lliure. Podran venir a veure Yerma, de García Lorca, amb Maria Hervás de protagonista. Casar és camí, una història d'amor, amb Rosa Renom i Jordi Boixaderes. Ifigènia d'Eurípides, amb Emma Vilarassau i Pere Arquilluer. Macbeth, de Shakespeare, amb Ernest Villegas i Laia Marull. I molts més espectacles per escollir. Compra ja els regals al web del Lliure.
Torna al Festival de la Infància.
Del 27 al 31 de desembre, el Festival Familiar i Nadalenc més esperat omple el recinte de Montjuïc.
5 dies plens d'activitats relacionades amb l'esport, la cultura, la creativitat, la ciutat i els hàbits saludables.
Amb tallers, concerts, actuacions i uns preus molt assequibles.
Festival de la Infància. Organitza Fira de Barcelona. Col·labora Ajuntament de Barcelona. És una producció d'Evident Events.
A Superwagen trobaràs un equip sencer dedicat a tu. Vehicle nou, ocasió i taller oficial amb mecànica, carrosseria i pintura. Superwagen és el teu concessionari oficial Volkswagen. A Sabadell, carrer Ramon Casellas 130 i a superwagen.es. Encara no tens el teu Volkswagen?
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure. Xavi Bundó.
La 1:11, de seguida saludarem, bueno, tenim per aquí ja la Mireia Carbó. Hola, Mireia.
Hola, bon dia.
La trilogia del Nadal s'acaba avui, eh?
S'acaba avui. Encara ho podríem estirar una mica, eh?
És nom de nissaga de llibres, eh?
Sí, sí.
Blai, tu segueixes per aquí encara?
Home, sí, perquè, escolta'm,
quan arriba la teca...
Amic!
Ja tenim per aquí la Sotillo, tenim també el Víctor Vives.
Vaja, un altre, també.
Bueno, Víctor Vives. Ara farem la darrera recepta, que és la part oblidada dels àpats de Nadal.
Sí, senyor.
Perquè sempre tothom està, que si el pica-pica, que si el primer plat, el segon plat, els postres... els postres, el tema.
Aquí és on no arriben.
Les postres.
Aquí és on no arriben.
Bueno, ara en parlem, però abans... Per tota aquella gent que no conegui què és la xarxa Més, és la nova plataforma de continguts de proximitat en català i gratuïta. Hi trobareu continguts de més de 30 televisions locals i podcasts de ràdio locals, també transmissions esportives, castells, documentals, teatre, música, tradicions, festes populars i molt més, que us esperen a la xarxa Més, per veure on i quan vulgueu. Registrar-vos és molt fàcil, entreu al web laxarxamés.cat i ompliu el full de registre. No trigareu ni un minut.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General, som com ets.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
Què t'apassiona? Esquiar? Escalar? Anar amb bici? Senderisme? Facis el que facis, la teva passió marca el camí. I aquest comença Autosuministres Motor, la fira permanent del caravani, on hi trobaràs l'autocaravana, caravana o camper que necessites. Vine al carrer del Blat número 1 de Gurb, a Vic, o entra a autosuministres.com.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Ocasión Plus volem que les teves il·lusions es facin realitat. Ocasión Plus. Bones festes.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Només els caps de setmana a RAC1.
Pràcticament un quart de dues del migdia. Adéu, sintonia de Nadal.
Oh!
Hola, Mireia Carbó, bon dia.
Bon dia.
Un aplaudiment per ella, sisplau. Ja sabeu que la Mireia és la responsable de la millor escola de cuina per aficionats dels 5 continents, directament, perquè si a vegades comencem que sigui amunt o a baix de tal
sí,
riu,
sí,
o
sí, quan, sí,
o
sí, sí.
Del món. Que allà potser convertir-vos en Carme Rosselló, en Joan Roca o en Jordi Roca tampoc no cal.
No cal.
Però aprendre a cuinar sí. Que és
això
que...
sí.
És que hi ha gent que es pensa que és una escola de cuina de professionals.
No.
I és d'amateurs.
Clar, és per gent de casa.
Ja sabeu que estem en la campanya de Per Nadal Carbó.
Per Nadal Carbó. Porta't malament i els Reis et portaran carbó. És necessari portar-se malament.
Targeta regal. Per sí, la gent que no tingui, no sàpiga què demanar la carta als Reis o tot això, targeta regal de carbó.
Sí, senyor.
Mireiacarbó.com, allà trobareu tots els cursos. Bé, posa'm una miqueta de Nadal, ja que estem aquí. Ara. Tenim un tema.
Sí.
Tenim un tema. A veure, Blai, què menges de postres per Nadal?
Digues la veritat.
Mira, fa no gaire, un parell d'anys, vaig tastar el tronc de Nadal.
El tronc de Nadal?
Ah, hosti, també.
Mira. Vives.
Això molt clàssic, eh? Són torrons fins a rebentar.
Sotillo.
Jo sóc de les que arriben tipes als postres, però si hi ha una mica de pastís de formatge...
Pastís de formatge per Nadal? Molt raro, això, eh?
Home, pastís de formatge no toca.
Teniu pastís de formatge.
La meva germana fa un pastís de formatge.
Per Nadal?
Boníssim. Sempre.
Sempre, per Nadal, per quan toqui.
Perquè així tothom li diu, és molt bo.
És l'única cosa que s'ha fet.
Aquí tenim una representació clara, eh?
Sí, sí.
És, no arribo al postre mai, a les postres, i torrons o neules o massapans.
Bueno, clar, és que totes aquestes postres, que a més cada cop n'hi ha més, ara s'ha afegit el panetone, ja teníem els polvorons, i teníem les neules, i teníem els torrons, el massapà, el tronc de Nadal, que ni me'n recordava, Blai.
Sí, és veritat.
O sigui, no me'n recordava del tronc de Nadal. Que era... Bueno, no sé, perdona, un tronc de Nadal no deixa una mena de braç de gitano.
No, és un braç de gitano decorat.
Decorat de Nadal.
Decorat de Nadal.
Tunejat. És com aquestes sintonies?
Molt.
Som el mismo, però amb una mica de natalitat, diguem.
Clar.
Bé, llavors ens oblidem de fer alguna cosa diferent.
Passem, perquè ja prou atabalats anem, no ve gens de gust fer-ho, no... Jo ho entenc, normal. Però jo trobo que ja que t'has fet allà el gran festival i tu has currat tot tantíssim, doncs no ve... De fer una miqueta més. Què passarà, Xavi? Que quan tu dius, he fet, m'ho invento, una panacota de massapà, he fet un tiramisú de torró, la família dirà, ai, jo no puc. Això és
fluixos.
Matemàtic.
Fluixos.
Quan tothom sap que hi ha dos estómacs, hi ha el del dolç i el del salat.
No teniu són aquest.
Ell el té, pel pastís de la germana, és així.
Només pel pastís.
Veus? Però ho tens. Per tant, jo... m'animaria, faria una coseta petitona, bona, i per que si no ho feu no passa res, però vaja, jo ho faria. I si més no ho feu, us ho apunteu, per què? Perquè us sobraran torrons, a tots els que no sigueu autònoms i tingueu lots de Nadal. Doncs et sobren, te'ls guardes, i al gener què fas? Tiramisú de torró, panacota de...
Senyor,
de massapà, sí, estava pensant, no, en realitat ho pots fer del torró que et sobri. Sí, no té més.
Però és que a tothom li sobren els torrons.
Clar, aprofitament de torrons, és boníssim.
Clar, sí. I què n'heu de fer, si no?
Sol gener, si vols, parlem dels aprofitaments, també.
També, podem... Sí, em sembla bé.
Vinga. Bueno, però tu, postres alternatives vinculades amb això, amb el Nadal,
sí,
que podríeu fer i que no esteu fent.
Correcte.
Va, anem a buscar-ne algunes.
Mira, a casa meva un tiramisú de torró, que ha sigut un clàssic dels clàssics a casa meva, i parlo en passat perquè ara ho celebrem a un restaurant, la veritat. Sí, és fort, eh?
És veritat que pels cuiners o per les persones que treballen en cuina deu ser el dia de descans.
Bueno, jo és que és les setmanes anteriors al dia de Nadal són les dues setmanes de més feina de la vida de l'escola, perquè fem molts esdeveniments privats, moltes famílies, molts amics que venen a celebrar doncs aquestes festes, no?
Normal.
Així que jo no en tinc ganes. I ma mare, que és qui ho feia tot, es va morir, els meus tiets passen, doncs és el que toca.
Al restaurant?
Al restaurant. Ja està. Cadascú... està molt bé, Xavi.
Ja està molt bé.
Molt, molt, molt bé. Si trobes el lloc, és meravellós.
Sí, sí, sí.
Mira,
tu sempre passa al mateix lloc?
Sí, sí, això sí. Tenim sort perquè hem trobat el lloc. Aleshores, arribes allà, tothom, hola, hola, què tal? Què voleu menjar? Tothom s'asseu allà.
Quin lloc és? Es pot saber?
No, no es pot, home.
No es comparteix, carinyo, no es pot.
Vull dir, bueno, per si algun dia...
Jo, després, ara t'ho diré tu quan acabem, però no ho diré per aquí.
Si no, no trobaran taula.
Clar, és això, és això, és molt difícil. Trobar un lloc on estiguis a gust.
Una taula per dos, una taula per dos.
Si vols venir amb nosaltres, pots, ja? Això sí. Mira, arribes allà, menges, cadascú es paga el seu.
Sí, ah, mira.
No és la, saps? Els nens estan allà a la mar de bé, després...
Els nens també es paguen el seu?
Sí.
Perquè, no, perdona, hi ha el desequilibri aquest, que quan la mateixa part de la família es troba diverses vegades, que ara anem a casa que un de l'altre, però jo ja porto el... afegeixen... I no està equilibrat, eh?
No.
Mai està equilibrat,
mai està equilibrat, mai. I l'estrès... L'estrès del que convida, per molt que t'organitzis, que al final tu pringues, és inevitable.
Sempre.
Que t'agrada, eh? Vull dir que a mi ja m'agradava fer-ho, vull dir, no, passa que és inviable, però hi has de pensar, anar a comprar, o sigui, són moltes coses i de vegades no es valora prou. Aleshores, això no sé a què venia, però ha estat molt
no,
bé.
No, que el restaurant, que tu cada vegada ho fas més, però
quan ho fèiem a casa meva, fèiem això, mireu.
Has dit tiramisú
de torró. Que, atenció, i ho dic sempre, no és gens dolç, gens.
Val?
Perquè quan ho dius, la gent ja diu, ai, tiramisú de torró,
ui,
això serà dolcíssim.
M'embafarà, és una d'aquelles frases que de veritat és.
Que dius, tu ho has provat? No. Doncs aleshores no pots parlar. Quan ho tastem, parlem.
És que embafa.
Embafa, sí. M'empalaga.
Tu sí que embafa.
75 grams de torró tipus xixona.
El tou,
el
aquest,
tou.
Així.
Val?
El tou amb molt d'oli.
Amb el, sí, el
oliós.
L'olioset, aquest. Una cullerada de sucre. Dos ous, 250 grams de formatge mascarpone, melindros dels durs, el tiramisú es fa amb els melindros durs, i després farem una mena d'almíbar, superlleuger i molt fàcil de fer, amb 200 mil·litres d'aigua o 200 grams d'aigua, 50 grams de sucre i un rajolinet de moscatell o un rajolinet d'algú que tinguis.
Bé.
I això és tan senzill com... posar-ho en un cassó i al foc. I quan trenca el bull, ho retires.
No tot? Vull...
Sí, tot. Els 200 d'aigua, els 50 de sucre, el rajolinet de moscatell, xup, xup, foc, fora. Ja està. I ho deixes refredar. I ara, ratlles el torró amb un ratllador. El ratlleu com qui ratlla una ceba, doncs ratlleu el torró. Montes els rovells d'ou amb el sucre fins que doblin el seu volum amb una batedora d'aquelles elèctriques o, sabeu, el
unes varilles,
unes varilles, sí, de...
cataca.
Sí, ho podríeu fer a mà, però a mà us cansareu i no val la pena. Teniu el batedor aquell que se li posa al Turmix mateix, doncs,
sí, sí,
allò.
Sí.
Després, montes les clares a punt de neu.
Això també, igual.
Igual, això.
Ah, a veure si t'ho fas amb la forquilleta.
No, hi ha gent que ho fa, A veure... Dues clares es pot fer, però no val la pena.
Has de tenir un braç
de King Kong, King Kong, així, pum. Després, barreges el mascarpone amb la crema de rovells i amb el torró i acabes amb les clares. Ho barreges tot. No ho feu amb la batedora, això, perquè aleshores liquareu el mascarpone.
Això sí també, amb
les varilles manuals o amb l'espàtula. Això també serveix per un tiramisú normal i corrent. No li poseu la maquineta perquè el tornareu líquid. I ja està. Ara el que agafes és...
Perdona, llavors el torró que substitueix el cafè?
Sí.
Ah.
I és un apanyo, perquè hem muntat clares aquí i tal.
És un remix.
Però sí, sí. Aleshores, tu... el cafè, el que el substitueix és l'almíbar, diguem. Saps que suques els melindros amb cafè, doncs els suques amb
o sigui, l'almíbar aquest era sucat.
Exacte.
Suquem
ara tu talles els melindros i ho servirem amb gotets petitets, val? No ha de ser un got etern, tot i que està boníssim, ha de ser un... Jo ho faig com en una mena de... Tinc com unes tassetes de tallat, molt cookies, doncs ho faig allà.
És petitó, eh?
Sí, petitó. No, és que s'han de menjar amb 4 o 5 cullerades que diguin, hosti, tu, que bo! I pam, s'ha acabat, saps? Que es quedin amb...
Ara em voldria més.
Ara no em dono la gana, perquè els haurà d'haver obligat allà perquè s'ho mengin, així que és el que hi ha, d'acord? Tu suques un trosset de melindro i el poses a baix. No tireu els melindros dins l'almíbar, que se us desfaran, eh? Sinó, va sucant i a sota dels gotets. Una cullerada del tiramisú, una altra miqueta de melindro, una altra miqueta de tiramisú, cacau, i a la nevera.
Iau.
I d'avui per demà, i no cal llavors fer-ho al moment.
Bueno, s'endureix, es densifica una mica,
sí,
això.
Sí, amb el fred trebarà i ja està.
Bravo, molt bé. Tiramisú de torró.
Molt fàcil, molt fàcil.
Ara aquí la banda s'han posat una miqueta, estan una miqueta cansats.
Sí, és que...
De la bateria, noi, s'ha fet una miqueta de... I l'altre està tocant amb un dit, el piano.
Sí, sí, sí.
Però
sí,
va... Dit, eh? Sí. Vinga, va, més postres.
Us he portat unes galetes de gingebre.
Ah, bé.
Per qui li agradin.
Sí, galeta de Nadal, una miqueta.
Galeta de Nadal, bé, que bé. També podeu treure unes galetetes, com saps que els àpats es fan així llargs i eterns. Sí. I,
bueno,
i...
Ah, perdona, és que hi ha molt boques.
Què vols dir?
No, que hi ha
molt
boca.
A la meva família, no.
No, que arriba a aquella hora de quan has ingerit bastant i diuen, uf, jo ja fins demà passat, al cap d'una hora i mitja...
Ui!
Clinc, clinc, clinc.
Una galeteteta no la tindries pas?
Va caient...
Home,
per estic d'acord.
Sí.
I s'empalma amb la nit...
Està perfecte, galetes de gingebre, allà, en aquell punt.
I a qui no li agradi el gingebre, que no li posi. D'acord?
Ah,
això és també... Senzilla. Oh, és que no molta gent no li agrada el gingebre.
Galeta de gingebre és així, de mantega, eh?
Exacte, és una galeta de mantega. Al final, saps que si li poses gingebre fa gust de gingebre, si li poses canyella fa gust de gust de canyella, i si li poses... Ho dic perquè si algú ens està escoltant, diu, ai, gingebre, quina angonieta.
Doncs no li posis. Fàcil.
Déu, ja està. Què necessitareu? 200 grams de mantega pomada. La mantega pomada, recordem que és la mantega que heu tret una estona abans fora de la nevera perquè estigui amb consistència de pomada, per això es diu mantega pomada.
Ah.
Sí, és que saps què em va passar l'altre dia, Xavi, que un senyor em va preguntar en una classe, en castellà m'ho va preguntar, lleva manzana? I jo no vaig caure en aquell moment, li dic, com, manzana?
És que tu has dit mantega pomada i jo també he pensat en gust de poma.
Ah, doncs jo no havia pensat mai a la vida.
Sí, perquè la consistència és com
de pomada.
Quan et treus el tub de la pomada per tal, aquesta manera...
És correcte.
Aquesta crameta.
Sí, senyor.
Mm.
I, doncs, per això ara ho expliquem.
Val, 200 grams de mantega pomada.
150 grams de sucre morè, podria ser sucre normal, si no, blanc, vull dir. Un ou petit, 40 grams de mel i 400 grams de farina fluixa, que és la farina normal i corrent. I després, com són de gingebre, són aquelles que són així com espaciades, li posarem mitja culleradeta de canyella molta, una culleradeta de gingebre en pols, un quart de culleradeta de nou moscada i un quart de royal, de llevat,
sí,
d'impulsor. Perfecte, és això. Repeteixo, podeu fer el que vulgueu amb els aromes. Podeu passar de tot això i ratllar-li una mica de llimona o posar-li vainilla o el que vulgueu, val? I ara, és tan senzill com barreges la mantega a temperatura ambient amb el sucre, sí? I incorpores l'ou i la mel, i això ho barregeu. Quedarà, arriba un moment que sembla que s'ha tallat. No passa res perquè quan incorpores la farina i les espècies, es lliga i ja està. Això ho treballeu, no ho treballeu gaire, és una massa que no necessita molta assaç, no l'estigueu allà amassant molta estona, la deixes reposar uns 20-30 minuts.
Però és una massa que al final et queda com que ja no se t'enganxa els dits especialment,
exacte,
no?
Exacte, sí. I aleshores ho deixes reposar i després estires la massa. Normalment es fa entre dos papers de forn avui en dia.
Uh-huh.
Ho podeu fer directament al damunt del marbre amb una mica de farina, un corró, talleu les galatetes com us vingui més de gust.
Sí, compreu uns motlles d'aquests, no?, que venen a tot arreu,
sí.
Amb un abret de Nadal, una estrelleta...
És així. I li feu un foradet, les pengeu a l'arbre. Saps que hi ha gent que fa galatetes i les penja a l'arbre?
Sí.
Però i la pols, després? Les heu d'embolicar, perquè si no, no sé.
Tens raó.
Després, les galetes directament... que si voleu que us quedi una forma, i això deixa'm explicar-ho bé, Xavi. Si voleu que us quedi la forma perfecta, el que es fa és congelar la massa crua.
Ah.
I després, directament congelades, pam, el forn ja calent a 180 graus.
Ja, però l'has d'haver congelat ja aixafada en aquests centímetres, mil·límetres
clar,
que necessites.
Clar, tu les tires fineta, la talles i les deixes congelades.
Clar,
i després
de
congelades,
un...
sí, clar, has de tenir la previsió de buidar un calaix
clar,
del
clar,
congelador.
Només per això, eh?
Sí, és molt romàntic i és que això ho fem molt, eh? Saps? Nosaltres a l'escola també diem, buideu el congelador i
no,
si voleu que les magdalenes us quedin...
Un
dia hem de fer magdalenes.
Vale,
doncs en panxa també té truc. Doncs això, per quan... Veus aquestes...
Però quin és el risc? És a dir, no acabo d'entendre. Per què que les galetes no et queden ben tallades?
No és que no quedin ben tallades, és que no queda la forma perfecta, saps?
Perquè a l'esclafar queda una mica mig deformat. I
és així. Llavors,
és un arbre de Nadal o és un triangle
quan
de...
Quan tu talles congelat i deixes encara congelat una estona i ho forneges congelat,
són
aquelles galetes que tu compres por ahí que són perfectes, saps? Que tenen la silueta és perfecta.
Que les que comprem...
Estan congelades.
Estan congelades.
Però la pastisseria tota, no passa res, és... És inhumà treballar una pastisseria. Avui en dia penseu que les coques de Sant Joan ja estan fetes. No, això he exagerat.
Ara. Seria brutal,
exagerat.
Unes cambres.
Hi ha moltes coses que avui en dia s'avancen, és inevitable. I, bueno.
Llavors, el forn,
sí.
A quant?
A 180 graus,
180.
Amb l'escalfor de dalt, l'escalfor de baix, si li voleu posar l'aire, li poseu l'aire, i trigaran uns 10-15 minutets, depèn de la forma, depèn del que hagueu fet. És tan senzill com que tu estàs allà mirant i quan vegis que, pues, és que ha canviat de color, vull dir, no té més. Són aquelles que també, si voleu, es decoren amb una miqueta de glaça per damunt, o que venen ja llapisos, saps que venen llapisos,
sí,
de colors?
Sí, ho pintes al damunt.
Sí, ho pintes i els nens estan entretinguts un dia i... o dos.
Doncs gingebre, tu, bravo. Bravo. Molt bé. Gingebre, sigui voleu, i si no, amb una altra cosa. Va, anem amb el tercer. M'han entrat els de les trompetes, ara. Estaven avorrits.
Estava dormint.
Van despertant a poc a poc.
El del piano, però, ja...
No, ha desaparegut.
S'hi ha quedat.
Home, perquè ja anava lent, l'últim estava desfondant-se. Ja bueno, anem amb les terceres postres.
Vinga, farem una panna cotta de massa pa.
A mi no em miri així, trompetista. Calmes. Ara ha tornat el del piano.
Sí, sí.
S'ha despertat ara.
Clar, li heu dit això, pobre tio.
He cridat l'atenció.
Però mira malament el tio, eh?
Quina mirada.
Digui.
Panna cotta. Panna cotta de massa pa amb peres caramelitzades. També la podrem tonejar, eh? Necessiteu 300 grams de llet, 200 grams de torró de massa pa, que és el que sempre s'obre.
Sí, ningú se'l vol fotre, no sé per
ja.
què.
Bueno, perquè...
Ja, perquè sí. Bueno, sí que sé per què.
Jo també. Jo també. I 3 fulles de gelatina neutra. I és super, mega, ultra fàcil i està molt bona. I, de fet, el torró jo crec que guanya en aquesta preparació. Hidrates la gelatina en aigua freda. Sempre s'ha de remullar coberta d'aigua freda. Quan... Ara fa fred i no passa res, però a l'estiu fins i tot penseu que s'agafa aigua freda de la nevera, eh? Després, talles el torró una miqueta, allò amb el tallat, el peseu i el maltalleu, i escalfes la llet dins d'un cassó, ho retires del foc i escorres la gelatina així amb la mà com que agafa, doncs, un mocador mullat, l'escorres bé i la fons, la poses dins del cassó amb la llet i es fon allà, pam, desapareix, val? Afegeixes el torró i un túrmix, i ho tritures tot, la llet amb la gelatina i el torró, que us quedi finet. Ja ho tens, Xavi.
Ah.
I ara això, a dins de gotets, no us passeu, no feu el got allà de mig litre, repeteixo, gotets petitets.
Si és una cosa de res.
I a la nevera.
Depèn
de la mida del got, trigareu més o trigareu menys, però això ho pots fer d'avui per demà, d'avui per passat demà, perquè aquí no hi ha res, no hi ha ou cru, no hi ha res. Val?
Estic molt bé, no?
I ho pots fer amb el torronet que et dongui la gana.
Però una pregunta.
Què?
I les peres?
Espera, que encara no.
Dic, ja està, ximpunt. Bueno, no, però escolti, m'ha dit peres caramelitzades, vostè.
Aquesta ja
no
la
m'enganyi.
No t'enganyo. Això ja està fet, això ho tens allà, pam. I aleshores, a banda agafes, doncs, 3, 4, 5 peres, jo què sé, depèn de com siguin les peres i de quanta gent sigueu. Les peles, d'acord? Les peles i les talles a quadradets regulars i molt cookies, perquè han d'anar al damunt d'un gotet amb... No facis així.
Sí, no, perquè ja, això ja comencem a... Vull dir, les... Cuinar, d'acord, però fer treballs manuals ja...
Home, Xavi, però...
Xavi, avui dia hi ha màquines, aquelles que fas així.
El Nicer Dicer! Això vol dir que tens insomni,
sas.
Eh?
Sasses!
Aquesta maquineta...
Tots quadradets iguals.
Bueno. Doncs... Una cosa que quedi, el que vull dir és que no podeu posar uns tronxos
un
de 4x4, no podeu, saps? Uns quadradets, doncs, petitets. Aleshores, en una paella, fons 50 grams de mantega i quan s'hagin fot... Ai, fot. Fos? Quan s'hagin fos, afegeixes 150 grams de sucre.
Bé.
I caramelitzes, fas com un caramel per una tatensa, o sigui, caramelitzes això fins que surti un color de caramel maco, d'auradet. Afegeixes les peres... I si tens un xorro de Cointreau, o de Porto, o de... Aquí m'han afegit Bonet! Qui ho ha escrit, això?
Estomacal Bonet.
Això no hi era.
Sembla, Blai Morell.
Blai!
Sabotejador.
Em saboteja les receptes.
No, perdona, que no podries fotre-li aquí un...
Home, sí.
Una miqueta de Bonet?
Podries, i tant.
El bé que quedaria...
Moscatell, el que sigui, Bonet, molt boti. Doncs, li afegiu a les peres. Deixes que flambegi.
Amb el rotllo aquest, no l'he provat mai encara d'estomacal Bonet,
no?
Eh?
Tu no l'has portat mai, una ampolleta?
Ni tant xerrar, i tant xerrar.
Portaré aquí una ampolla.
Home.
Perquè tasti el Bonet.
Però el Bonet és un... O sigui, és, al final són unes herbes, eh?
Sí, són unes herbes. Molt dolces.
Molt dolces?
Molt.
Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Per bé, Nadal en tens, espero.
Home, i tant.
Ah, que no falti.
Home, que no falti.
Congelador?
No.
Però gel sí, no?
Gel sí.
Ah, perquè si no allò és dolç...
No cal posar-lo a la nevera, eh? Pots tenir temperatura ambient. Això sí, amb una mica.
Quantes en tens a casa d'ampolles de Bonet?
Ara, vigila, clarament... pensa tu, abans de contestar.
Dues. Només dues, eh?
Dues.
Però sempre has de tenir, vull dir, la que en uso...
I una altra, per si de cas. I tinc una aquí i una altra...
Una aquí a...
Tinc dues aquí, o sigui, i una altra...
En el kit d'emergència de Blai Morell, sempre hi ha estomacal Bonet. Sempre. Això no ho hem dit, bueno, ho he dit algunes vegades. Va portar al Festival de Sant Sebastià de la maleta un estomacal Bonet perquè no li servien. En els bars, als bars de Donosti no li portaven estomacal Bonet.
I l'únic que tenia estava caducat. Llavors vaig anar al restaurant i li vaig portar jo una ampolla de Bonet al senyor del restaurant per dir-li, escolti'm.
I mai més es va saber ja d'aquella ampolla.
Perquè aquell restaurant va tancar.
Bravo!
I llavors aquella ampolla va desaparèixer.
Ai, ai, ai. Bueno, perdó, ens hem quedat a mitja de fer les peres. Perdoneu.
Sí, les peres amb Bonet. Sí.
Amb Bonet, amb una mica de Cointreau, una mica del que sigui.
Doncs ja està. Ara, quan tu vas a servir a la panna cotta, treus els gotets i al damunt li poses una culleradeta d'aquestes peres caramelitzades.
Val, però a nivell d'execució, tu ja has ja adquirit la consistència, has deixat la panna cotta a la nevera,
i
a les peres les has de fer al moment perquè
No,
ho dic perquè aquí diu una calentó, una cosa, una tabió.
Si ho vols servir calent i la panna cotta freda, que això ja, Xavi, això ja has de...
No, pregunto, això és la teva recepta, no és la meva.
No, jo ho pensava posar fred, però no estaria malament. Sí. Tu podries deixar-ho a la paella, donar-li una escalfamenta, i al moment de servir-ho et fondrà una mica la panna cotta, però no passa res, i fer una combinació de temperatures.
No passarà res, una mica sí que passa.
No serà una lava, tampoc, no.
Flambejat.
No, però, i si et passa, ho dius. Això és així, és un contrast de temperatures.
Flambejat de Bonet, eh?
Flambejat de Bonet.
Estàs amb estat del meu caigua.
No us ho preneu en sèrio, això.
Bueno, panna cotta de massapà amb pera caramelitzada i estomacal Bonet.
Ai, mare meva.
Per favor, passen ara 6 minuts de 2:15 del migdia. Què vol ara el del piano?
Però escolti, mira, està viu.
Home, però això és de Nadal.
Sembla un funeral, això.
Però, vinga.
Ha mort.
Se n'ha anat. Però escolti...
Ha trencat el piano.
No se'n vagi. Bueno, ho anirem deixant aquí. Fa una mica de por, aquesta sintonia. Té un aire una mica de...
Sinistre.
Malson abans de Nadal.
Ara, una mica. Bueno, Carbó. Que vagi molt bé. O sigui, 24 avui no estàs a casa, sinó al restaurant.
No, demà 25.
Demà 25.
Avui i 26? A caseta. I 26 a caseta.
A caseta.
Sí. Vale. Ja està, ja n'hi ha prou.
Vale.
Ja a mi ja no m'agrada molt.
I ara m'expliques això.
Ara t'ho explicaré a tu a soles.
Okay. On... Ara al restaurant. No m'expliquis.
Sí, li explico.
És un problema.
Són dos, si són dos, sí.
Potencialment és un problema.
Per què?
No, perquè ho explicarà tothom.
No,
tothom.
No.
On vaig? Tenen estomacal Bonet, on vaig.
Mira,
només et dic això. Ara m'has fet pensar.
Mireia Carbó, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bones festes. Apa, gràcies, Blai Morell, gràcies, Víctor Ribes, gràcies, Sotillo. D'això de formatge.
A partir de formatge.
Has explicat aquí 32 coses i el falsicet de formatge. Au, adéu-siau, ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Sou macos, sou generosos, sou propers, sou divertits, això és veritat. Que vosaltres, perquè no us veieu, però... Sou l'hòstia.
Vosaltres mateixos, amb Andreu Buenafuente.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Rodi Motor Services ens unim a aquesta esperança. Rodi Motor Services et desitja bones festes.
La brisa, el sol, el mar, les teves vacances d'estiu i les escapades a l'hivern. Salou és això i molt més. T'esperem tot l'any perquè visquis els teus millors somnis.
Gaudeix de moments únics a les nostres platges daurades. Descobreix encantadors racons de natura i paisatge i viu aventures inoblidables.
Bones festes i pròsper any 2024. Salou no t'oblida. Salou sorprèn.
El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí, concessionaris oficials BMW, Mini i Motorrad, ens unim a aquesta esperança. Bones festes.
Només 4 dies? Ofertes que són un regal en electrònica. Fins a un 50% de descompte en televisors LG, Sony i Philips a partir de 65 polzades.
I fins a un 30% en ordinadors HP All-in-One i sobre taules gaming.
Només fins al diumenge 24 a la botiga web i app del Corte Inglés.
També el dilluns 25 a la web i app.
Consulta els models que hi participen.
Què t'apassiona? Esquiar? Escalar? Anar amb bici? Senderisme? Facis el que facis, la teva passió marca el camí. I aquest comença Autosuministres Motor, la fira permanent del caravani, on hi trobaràs l'autocaravana, caravana o camper que necessites. Vine al carrer del Blat número 1 de Gurb, a Vic, o entra a autosuministres.com.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
Va, que queden 20 minuts per arribar a les dues en punt del migdia i aquesta estoneta la dedicarem a fer les Amèriques.
El dia lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que el Via Lliure ens agrada viatjar a d'altres països, a d'altres cultures, a d'altres racons del món per conèixer històries, vides, maneres de fer, i ens agrada passar una estona també amb catalans que s'hi han desplaçat i que, a més, per motius diversos, a vegades per qüestions purament personals i d'altres professionals, i que a més han, estan fent una feina, una tasca, amb la qual excel·leixen des de l'estranger. Avui volem fer les Amèriques anant fins a Anglaterra, i concretament a Birmingham, per parlar amb l'Arnal Puy. L'Arnal Puy és un professor, un investigador a la Universitat de Birmingham, que es dedica a posar en dubte els models matemàtics que fan servir governs, empreses, institucions diverses per predir el futur. És a dir, que es dedica a qüestionar la fiabilitat de prediccions fetes sobretot en temes com el canvi climàtic, la gestió de l'aigua o les pròximes sequeres que ens puguin afectar. El podem saludar aquesta hora del matí. Com estàs, Arnal? Molt bon dia.
Hola, molt bé, Xavi. Encantat de parlar amb tu.
Benvingut al Via Lliure. Ara de seguida pregunto per l'àmbit professional, perquè m'ha semblat interessant aquest punt de partida, la del qüestionament dels models matemàtics que ara mateix estan a tot arreu i en tots els àmbits. Però abans t'he de preguntar què hi fas per Anglaterra, quant temps portes vivint-hi allà a Birmingham, i m'han dit que tens, a més, una relació especial amb la ràdio.
Sí, i tant. La ràdio, especialment RAC1, ha estat superimportant en els últims 10 anys que he passat vivint a diferents països. Sempre amb la meva parella hem posat molts programes de RAC1 i ens agrada molt, ens fa molta companyia. I jo estic a Birmingham des de fa un any aproximadament i de moment molt content, molt satisfet.
El clima el portes bé?
Sí, no tinc problema amb el clima. Jo venia de Noruega, de Bergen.
Carai! Encara has anat a millor, segons com.
Sí, on vaig estar vivint aproximadament 2 anys. I Bergen és la ciutat on plou més de tota Europa, així que per mi Anglaterra és un país sec.
Clar. Comparativament no hi ha qui ho aguanti. Has dit que portes 10 anys vivint fora. M'has parlat de Noruega, ara ets a Anglaterra. Per on més has donat voltes?
Bueno, he estat donant voltes una mica per tot arreu. Primer vaig anar un any i mig a Colònia amb una beca postdoctoral. Després una altra beca postdoctoral em va permetre anar a Haifa, a Israel, on vaig estar 2 anys. També he anat aproximadament un any i pico a Princeton, a Estats Units. Després 2 anys a Noruega i ara finalment ja esperem que sigui l'última etapa d'aquesta trajectòria aquí a Anglaterra.
No trobes a faltar casa?
Sí, trobo a faltar el menjar, especialment.
Sí, eh?
Sí, el menjar, els amics, la família, òbviament, però bé, tenim certa llibertat aquí a la universitat i llavors doncs, sempre que puc torno cap a Manresa, que és d'on soc.
Ah, ets de Manresa, molt bé.
Sí,
i trobes a faltar bàsicament el menjar, dius, eh?
Sí, el menjar anglès no és famós no precisament per... No. I, evidentment, també el clima, a vegades, el sol, la primavera de Catalunya, que bueno, és molt agradable.
Mm-hmm. Mira, ara que estem parlant del clima, també, i d'aquestes qüestions, clar, és un tema que està marcant molt l'agenda des de fa uns quants anys, i a Catalunya, ara si ens centréssim en el cas nostre, preocupen moltes coses. Una d'elles és el canvi climàtic, des d'un punt de vista de l'augment de les temperatures, però també períodes grans de sequera com el que estem vivint, que pràcticament fa 3 anys que dura, no? Per entendre-ho bé i perquè també la gent ens entengui, el que tu et dediques és a posar en qüestió els grans sistemes de predicció matemàtica que es fan servir des d'institucions, des de governs, des d'administracions, no?
Sí, sí, seria una forma d'explicar-ho. Més que posar en qüestió, potser jo el que diria és que jo el que faig és estudiar les incerteses, les ambigüitats, ambivalències, etc., que existeixen en qüestions complexes que transcendeixen camps científics i que, per tant, són susceptibles de ser analitzats des de moltes perspectives diferents. I, efectivament, aquí hi ha el canvi climàtic o la gestió de l'aigua en contextos d'escassetat, etc. I on especialment em centro és en com aquests fenòmens són formalitzats en aquests models matemàtics.
Uh-huh. Ens fiem massa dels models matemàtics en aquest segle XXI?
Bé, els models són una eina científica molt important, veritablement. Jo potser diria que tenim tendència a donar-los massa veracitat, no? I això és una actitud que deriva una mica del que succeeix al segle XVII, no? Quan Descartes somia amb el que la ciència i la quantificació podrà portar un domini de la naturalesa, no? Els números com a elements per reduir la complexitat de la naturalesa i fer-la entenedora i, per tant, controlable. I la idea de progrés social que existeix avui dia està molt lligat amb aquest procés de quantificació i el control. Ha arrelat moltíssim a la nostra societat.
Clar, però, Arnal, llavors, què s'ha de fer? És a dir, els governs, òbviament, requereixen dels seus experts davant d'una situació de crisi, pot ser la Covid en el seu dia, pot ser el canvi climàtic o la situació de sequera a casa nostra ara mateix, no? Pot ser des de nivell global l'escassetat d'aigua, no? De dir, bé, d'aquí a 10 anys passarà això, d'aquí a 15 en passarà això, d'aquí a 30 en passarà això, i per tant hem de pensar en aquest termini, no? Si no podem fiar-nos d'aquests models matemàtics, de què ens hem de fiar?
Bé, jo no dic tant que no ens haguem de fiar dels models matemàtics, sinó que sempre que s'intenta formalitzar matemàticament un fenomen molt complex, el Covid o el canvi climàtic, és important tenir en compte que aquests processos són susceptibles de ser analitzats de moltes maneres diferents. Uh-huh. De fet, degut a que són difícilment circunscribibles en específics, en camps d'estudi determinats, és possible que una persona un ecologista, per exemple, tinc una visió molt diferent sobre les conseqüències que comporta un augment de la temperatura en el seu ecosistema d'estudi que un investigador que treballa en el canvi climàtic, no? Per exemple.
Uh-huh.
Llavors, aquesta complexitat és important de tenir en compte, perquè si no es té en compte, un s'arrisca a que els models simplifiquin de forma molt artificial aquesta complexitat i, per tant, que un cop s'utilitzen per guiar polítiques en el món real, els resultats no siguin els desitjats.
Mm-hmm. Però això vol dir, llavors, que el que hem de fer de cara a qualsevol cosa que es vulgui planificar en el futur és creuar disciplines, d'alguna manera, no? Si algú està pensant en el cas de la Covid, potser s'hauria d'haver creuat la disciplina dels models matemàtics de com s'expandeix un virus, però a la vegada la disciplina de la psicologia per entendre quines conseqüències té sobre la població fer determinades accions, el model econòmic per veure què passa si fas determinades accions, i això potser no s'ha fet, creuar totes aquestes dades.
És una de les possibilitats que existeixen quan ens enfrontem a qüestions que no tenen una solució òbvia o una solució fàcil. Una altra opció que ha estat molt proposada també des d'un sector de la filosofia és que en aquestes situacions tan complexes, que no tenen una solució fàcil, el que també s'ha d'intentar és tenir en compte els que no són acadèmics a l'hora de dissenyar models o prendre decisions.
Uh-huh.
Perquè sovint els valors i les premisses, per exemple, dels regants, no? Com utilitzen l'aigua del rec, Són molt diferents a les premisses i els valors dels enginyers agrònoms i, per tant, si els nostres models que calculen la quantitat d'aigua que es farà servir pel rec només es basen en aquest coneixement específic, en el coneixement dels agrònoms i dels enginyers del rec, es deixa de banda els coneixements i les premisses d'aquells que veritablement duen a terme la irrigació. Llavors, la introducció d'aquesta comunitat extensa, no, de coneixement és una forma d'aconseguir que els models que resulten siguin més robustos i, per tant, tinguin més capacitat de ser útils en contextes d'opacitat.
Però això, perdona, Arnal, és que això m'està semblant molt interessant, la idea de que la ciència acadèmica es barreja amb la ciència, no sé si... No, la ciència no. Els coneixements no acadèmics. Això és una variable de la ciència que no hi estem massa acostumats. És a dir, socialment, quan parlem de problemes diversos i enfrontem situacions, jo crec que s'ha tendit molt, i ho he dit moltes vegades, quan la ciència diu alguna cosa i dius, bueno, la ciència, val, d'acord, un estudi, no? Un estudi científic ben fet, en alguns casos potser no tan ben fet, la ciència diu, no? I hi ha com una mena de, ara que no se'm malinterpreti, de dictadura de la ciència. La ciència et diu això, per tant, no, és irrefutable. I tu estàs dient que potser hem de ser una miqueta més flexibles amb això? És a dir, que hi ha coneixements que no són purament científics, però que també són vàlids?
Sí, sí, sens dubte. I, de fet, el que comentaves de la ciència com a dictadura és una observació interessant i deriva una mica del fet de que la ciència en els últims 300 anys ja ha tingut moltíssims èxits, no? Ha descobert fenòmens impressionants i ens ha permès entendre molt millor com funciona el món. També és veritat que aquest èxit ha suposat que fos tan impressionant que molts coneixements alternatius, coneixement popular o coneixement tradicional, fossin deixats de banda perquè es basen en preceptes diferents a la ciència, no? Són coneixements que no són quantitatius, per exemple, o tendeixen a ser més qualitatius, tendeixen a ser orals, etc.
Posa'ns algun exemple per poder-ho aterrar una mica, això. Coneixements que no siguin purament científics però que haurien de tenir-se en compte.
Bé, per exemple, el coneixement dels inuits, no? Ara existeix una tendència en els últims anys d'introduir el coneixement de la gent que viu al Pol Nord,
sí,
i en aquests entorns més àrids, dintre de les investigacions científiques que tenen com a objectiu precisar una mica el procés d'escalfament del planeta i del desgel, perquè aquesta gent està en contacte diari amb aquest entorn, llavors té molta capacitat d'identificar canvis de colors en el blanc, per exemple, no? I per tant processos de canvi de la formació del gel o de l'entorn en el que viuen, que els científics, utilitzant mètodes més quantitatius, potser no són capaços d'identificar.
Uh-huh.
Llavors, aquesta unió, no, entre coneixement tradicional i coneixement científic en el camp del canvi climàtic porta un temps fent-se servir amb resultats molt interessants.
És molt interessant això que estàs apuntant. És a dir, la idea de combinar, d'hibridar el coneixement de laboratori amb allò ancestral, d'alguna manera, no? Allò que sempre hem dit, els nostres avis feien, o els nostres besavis feien, i ho feien per algun motiu, no?
Exacte, exacte, no? És una mica la recuperació d'aquest coneixement que no està basat en preceptes científics, però que sabem que ha anat funcionant al llarg del temps i que és robust, és a dir, que ha estat capaç de donar resultats amb aquestes societats en contextos climàtics i socials molt diferents. Llavors, renunciar a aquest coneixement crec que empobreix una mica les eines que, diguéssim, podem crear per tal de ser capaços d'atacar aquests desafiaments que tenim per davant, que són molt complexes.
I aquest model, és que no sé si anomenar-lo científic, m'has d'ajudar, Arnal. Model híbrid, és això, aquest que estàs defensant tu, això ara és un fenomen creixent en el món de l'acadèmia o el món de la presa de les decisions, o no?
Sí, està sabent en el món de la recerca mediambiental i del canvi climàtic, des d'allà fa uns quants anys s'està intentant unir o, si més no, utilitzar línies d'informació diferents, no? El coneixement tradicional i el coneixement científic.
Com se n'ha de dir? Quina etiqueta li podem posar? Això és ciència o és ciència... No, perquè no és ciència alternativa o ciències alternatives o coneixements alternatius, és una altra cosa.
Bé, és recerca. Jo ho englobaria tot dintre de la recerca per conèixer millor què és el que està passant.
Uh-huh.
I dintre aquesta recerca, bueno, qualsevol coneixement que sigui fiable, que sigui robust i que s'hagi provat com a útil és susceptible de ser utilitzat.
Per anar acabant, Arnal, estem parlant, em sembla molt interessant el que ens està dient l'Arnal Puy, aquest investigador entre disciplines, no? Interdisciplinar a la Universitat de Birmingham, que et volia preguntar sobre la situació ara que vivim nosaltres a Catalunya, que preocupa molta gent. Fa setmanes que ens estan dient a Catalunya la sequera, si no plou, que en aquests moments, vaja, és, la situació és delicada. Com ha, des del teu punt de vista, com ha d'actuar un govern davant d'una situació així? Pot anticipar d'aquesta manera les sequeres, les pròximes onades de sequeres o no? O ha de fer-ho d'una altra manera?
Bé, anticipar amb el nivell de precisió que es requereix per tal de poder proposar polítiques amb la seguretat de que funcionin, crec que és molt complicat, perquè l'efecte d'una sequera no només resultarà de la intensitat de la sequera, sinó també de les infraestructures, no?, que estiguin funcionant, i de les organitzacions, etcètera, de la preparació de la societat enfront a aquests fenòmens. Jo no sóc ningú tampoc per dir què és el que ha de fer el govern, però sí que se sap que en qüestions com aquesta el que és interessant és que els governs no s'escudin en la ciència a l'hora de prendre decisions, degut a que la ciència en aquestes qüestions complexes sovint no és capaç d'oferir una opció sòlida, degut a la incertesa que existeix. Els governs crec que en aquest sentit haurien de ser capaços de sí, utilitzar l'evidència científica que es té a disposició, però ampliar al màxim possible la influència de gent que no està dintre de la ciència, no? Com els que estan com els pagesos en el cas de la sequera. Serà una mica com perceben ells les conseqüències que es pot derivar d'això, i incloure'ls en la presa de decisions polítiques.
Molt interessant. Arnal Puy és investigador interdisciplinar a la Universitat de Birmingham des de fa cosa d'un any, però ja porta una dècada rondant per aquests camins de Déu, i que vaja, que la ràdio d'alguna manera, com ens ha explicat al principi, és el seu punt d'anclatge amb la realitat catalana. Arnal, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Encantat, Xavi, un plaer.
Gràcies.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, us desitja bones festes. Coneixeu-nos a citymobsantboi.com, impulsant una mobilitat més neta.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
A toyotaigualadaocasion.com ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat i bons moments. Gràcies. toyotaigualadaocasion.com et desitja bones festes.
Ja saps la última de servei i estació? Tenen un carter reial. Vine a deixar la teva carta.
I a més, si et fas targeta o l'actualitzes, entres en el sorteig de 1.000 euros en producte. No t'ho pots perdre.
A Servei Estació hi ha de tot i per a tothom. Servei Estació, al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.
I avui diumenge, obert de 10 del matí a 7 de la tarda.
Torna al Festival de la Infància.
Del 27 al 31 de desembre, el Festival Familiar i Nadalenc més esperat omple el recinte de Montjuïc.
5 dies plens d'activitats relacionades amb l'esport, la cultura, la creativitat, la ciutat i els hàbits saludables.
Amb tallers, concerts, actuacions i uns preus molt assequibles.
Festival de la Infància. Organitza Fira de Barcelona. Col·labora Ajuntament de Barcelona. És una producció d'Evident Events.
A Superwagen trobaràs un equip sencer dedicat a tu. Vehicle nou, ocasió i taller oficial amb mecànica, carrosseria i pintura. Superwagen és el teu concessionari oficial Volkswagen. A Sabadell, carrer Ramon Casellas 130 i a Superwagen.es. Encara no tens el teu Volkswagen?
Descobreix la màgia de la llum amb Covinyà Lighting. A Covinyà trobaràs els millors marques d'il·luminació i mobiliari per transformar els teus espais i fer realitat els teus projectes. Covinyà, més de 100 anys d'experiència decorant i donant servei per la teva llar. 1.500 metres quadrats d'inspiració i disseny al centre de Barcelona. Visita'ns al carrer Mallorca 291, entre Bruc i Llúria. A Covinyà, il·luminem el teu Nadal.
Bé, d'aquí un minut i 40 segons arribarem a les dues en punt del migdia. El temps per agrair-vos que ens hagueu acompanyat al llarg de tot aquest cap de setmana tan especial en què hem celebrat l'Eix Nadal al món i en què hem fet una edició també especial d'aquest Via Lliure prèvia a Nadal. La programació especial de RAC1 continuarà, ara vindrà la informació, però també després amb la repetició de l'Eix Nadal al món, edicions especials dilluns i dimarts d'alguns dels programes de la casa. Nosaltres hi serem, de fet, dimarts a partir de les 10 del matí per Sant Esteve, i tornarem, com sempre, puntuals i en directe el dissabte, dia 30 a les 7 del matí. Que vagi molt bé, molt bon Nadal, molt bones festes per tothom, i no us oblideu d'una cosa molt important que hem après aquest matí, que és que per Nadal sempre, 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 i de la forma que sigui, un bon pollastre.